Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui sabrem amb quants punts de distància arriba el Barça a l'aturada pel Mundial. Ara mateix són 5, però el Real Madrid rep el Cádiz aquesta nit al Santiago Bernabéu a 9:15 sense Benzema. Si guanya, seran 2 punts de distància, si empata 4 i si perd 5, a veure què passa. També es disputen avui a les 7 de la tarda el Rayo Celta i a les 8 el València Betis. Bon partit. Tenim tiempo de juego des de les 7 de la tarda per cope.es i aplicacions, i ja a partir de les 8 del vespre per cadena, per la freqüència modulada. El Barça, per tant, mirant de reull al Real Madrid i assistint als darrers actes de Piqué com a futbolista. Avui hi havia sessió de fotos amb els trofeus, però no ha acabat de sortir bé i sembla que s'haurà de repetir demà. Ahir a la nit Piqué va estar al canal de Twitch d'Ibai Llanos i allà va parlar de la seva retirada, de l'expulsió del Sadar i de més coses. L'escoltarem de seguida. Abordarem també la situació de l'Espanyol. Derrota ahir a Cornellà al Prat davant del Villarreal 0-1. I això que no va fer un mal partit l'Espanyol. Va tenir ocasions per guanyar, però una vegada més els errors individuals en atac i en defensa el van condemnar. Està a un punt del descens ara mateix i pendent del que facin avui el Celta i el Cádiz. Ho comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. De la jornada d'ahir destaquem també les derrotes de l'Atlètic de Madrid i del Sevilla. Mallorca 1, Atlètic de Madrid 0 i Sevilla 1, Real Societat 2. Dos grans en hores baixes. Crida molt l'atenció. L'Atlètic de Madrid està 6è a 13 punts del Barça i el Sevilla 4 per la cua amb els mateixos punts que Celta i Cádiz, que estan en descens i juguen avui els seus partits. Al Girona, l'Albert Díez ens explicarà que les lesions de Miguel Gutiérrez i Ángel Herrera no són greus, i al marge del futbol, en bàsquet tenim Eurolliga avui, Maccabi, Barça i Malines 1 i Girona. En handbol, les guerreres continuen vives a l'europeu després de superar Alemanya per 23-21, marcador que li va servir a les dues seleccions per seguir endavant a la competició. En hoquei patins, avui les seleccions masculina i femenina afronten els quarts de final del Mundial, els nois contra França i les noies contra Colòmbia, i en tennis, a la Billie Jean King Cup, Espanya juga avui contra Gran Bretanya. Guanyant un sol partit, estarà a les semifinals de la competició. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Sergi Font, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que Luis Enrique convocarà Ansu Fati. Està molt igualada, eh? Creieu que sí al 52%, que no al 48%. En clau espanyol, apunteu al responsable de la situació a l'Espanyol. Creieu que el responsable és Mr. Chen, la majoria, al 58%, que és Catoira, al 29%, Diego Martínez, el tècnic, al 7%, i que la culpa és dels jugadors, només al 6%. I la pregunta en clau Girona és què ha de fer el Girona amb la Copa. Creieu que lluitar-la al 25% i que centrar-se en la Lliga la gran majoria al 75%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE. Clasificarse, que te convoquen, que no te lesiones. Hay que ver cuánto cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Porque por solo 19,99 tienes todos los partidos del Mundial en cualquier dispositivo. Contrata golmundial.com. Por 19,99, todo el Mundial.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FreshCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si la olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda amb l'actualitat del Barça, que té un clar nom propi els darrers dies, que és el de Gerard Piqué. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que avui estava previst el que havia de ser el seu darrer acte com a futbolista del Barça, la sessió de fotografies amb els trofeus que ha guanyat durant la seva carrera esportiva i el president. Què ha passat? S'ha fet aquesta sessió, però em sembla que s'haurà de repetir demà, no?
S'ha fet al Camp Nou aquest matí, com va dir ahir Gerard Piqué al tuit d'Ibai Llanos, però s'ha de repetir per un problema amb la llum que ha fet que les fotografies no tinguin la qualitat necessària i que es necessita i que cal a la retirada d'un jugador com Gerard Piqué, una llegenda, i que aquestes fotografies passaran a la història del club. Aquestes fotografies són, primer, amb tots els seus trofeus, els que ha guanyat des del 2008, també una foto amb el president, que és la foto que volia Joan Laporta, i una visita al museu, un tour. El tour ja s'ha fet, aquestes fotos ja estan, però demà repetiran aquesta jornada de fotografies i ja està, serà l'últim acte de Gerard Piqué, perquè no hi haurà ni roda de premsa ni un acte més d'acomiad. Ja dissabte es va acomiadar del Camp Nou i amb aquestes fotografies tancarà la seva etapa com a jugador.
Ahir no va ser una roda de premsa, va ser una conversa, com tu deies, al canal de Twitch d'Ibai Llanos, però sí que va tocar algun dels temes d'interès, que tenim interès en saber com havien anat, com per exemple va explicar algun detall més sobre la seva retirada i va explicar que ja portava bastant de temps barruntant-ho.
Sí, va reconèixer que havia estat a casa del president de Joan Laporta, que havien parlat d'aquesta retirada, que a l'inici de la temporada, abans de començar la temporada, de fet, Xavi Hernández li va dir que no tindria minuts, que no jugaria, però ell es va veure un cor de jugar i afrontar aquest repte, i al final a Gerard Piqué el que li deia al cor és que havia de plegar. Diu que està content amb el comiat de dissabte, que no s'ho esperava tot això i que al final està content per com el va acomiadar al Camp Nou, amb els aplaudiments, tot el que va significar per ell, i explicava així com ha estat les últimes hores, últims dies, com a jugador del Futbol Club Barcelona.
Hubo algún día que de estos que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido, que estuve a punto de ir al vestuario y decir, se acabó. Yo voy mucho de sensaciones y bueno, no acababa de sentirme que era mi sitio, entonces pues bueno, al final no lo hice, empezaron a caer lesionados y ahí sí que dije, no puedo dejar al equipo en este momento en el cual sí que es necesario que yo, que soy central, si hay lesionados en mi posición, pues no puedo dejar el equipo ahora, y me fijé pues el parón del Mundial como fecha límite, porque sé que después del Mundial pues estos jugadores se iban a recuperar todos. Tomé la decisió de deixar-lo.
Doncs fins i tot ha allargat una miqueta més la història del que li demanava el cos. També teníem interès per saber com havia anat tot el tema de l'expulsió de Pamplona.
Sí, d'aquesta explicació, a veure si us convenç, bueno, és el que diu Gerard Piqué, que ell no va dir l'insult que es va reflectir a l'acte, ell no va ser un company, i explicava que només va anar a parlar amb Gil Manzano, com es va veure les imatges de Movistar, de Vamos, per recriminar-li que sempre és l'àrbit que més perjudica el Barça, però res més, diu Piqué.
Sí, li va dir allò de que ets l'àrbitre que més ens ha fotut, que en castellà la traducció és una altra, una mica més dura, sí, però que ell no va ser qui es van recordar de la seva mare.
Exacte, que això va passar dins dels vestidors, però que no va ser, i això explicava Gerard Piqué.
Yo no le insulto en ningún momento. Yo le digo, siempre es el mismo, no sé cómo se lo digo, pero el que nos perjudica siempre, etcétera. Y él me señala, ya dentro del túnel vestuarios, creo que es a Carlos Naval, que es nuestro delegado, y dice, está expulsado, me expulsa, sí. Yo no dije nada y él me expulsa. O sea, yo en ese momento no lo he insultado, ni lo insulté después, pero es que me expulsó por eso. Entro al vestuario y el vestuario del árbitro está justo al lado. Y yo entro al vestuario y entro con más compañeros que venían de jugar y otros en el banquillo que venían conmigo. Y hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase, me cago en la puta madre, no sé qué. Y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca.
Doncs és la versió de Piqué contra la versió de Gil Manzano, que no coincideixen, a veure quants partits li cauen a Piqué, però ja és igual perquè ja s'ha retirat. I la pregunta recurrent de sempre, El tema de ser president del Barça, què?
Ara mateix no ho veu Gerard Piqué, està en altres projectes. De fet, ja ho va dir ahir, molta estona, que avui a les 8 del vespre anunciarà aquest nou projecte, on ell farà una figura d'un rol de tipus el de Javier Tebas a la Lliga, i Gerard Piqué, de moment, no contempla ser president, però deixa la porta oberta pel futur.
Sí, yo creo que en algún momento seguro que me apetecerá. Ahora mismo...
¿Ser presidente del Barça estamos hablando?
Sí, ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Te he de reconocer que ahora mismo tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Piensa que he disfrutado muchísimo mi carrera de futbolista durante muchos años, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, pues me va a dar pues la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer. Y veremos en un futuro, no sé si lejano o cercano, pero en un futuro sí que algún día me gustaría poder ayudar al club de mi vida a todo el potencial que tiene, pues a poder explotarlo.
Molt bé. Ahir va dinar amb els seus companys, que ja van fer el darrer dinar abans de marxar cadascú amb les seves seleccions. Uh-huh. I els que es quedin aquí, que veurem al final quins són, no tornaran fins d'aquí bastants dies a entrenar, no?
Fins al 5 de desembre no estan citats. Ara vacances pels no mundialistes, i els que caiguin, evidentment, amb les seves seleccions tindran uns dies de descans després de caure, però s'aniran incorporant a mesura que caiguin, no? O avancin i si arriben a la final, després de la final del Mundial. De les llistes que hem conegut, Dembélé, Koundé van amb les seves seleccions, Ter Stegen, també Abde amb el Marroc, i demà coneixerem la de Luis Enrique.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs veurem amb quants punts de distància finalment arriba el Barça a l'aturada abans del Mundial respecte al Real Madrid. Això dependrà del que passi avui al Santiago Bernabéu a 9:45, Real Madrid-Cádiz. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, a ver cómo acaba el Madrid este tramo inicial de campeonato. Debería acabarlo bien para marcharse al Mundial con la mínima distancia posible respecto al Barça.
Sí, hombre, 21 partidos con el de esta noche ha jugado el Madrid este primer tramo de temporada. Y bueno, los objetivos más o menos están cumplidos, pero un tropiezo esta noche contra el Cádiz, que sería el tercero consecutivo en la Liga, la verdad es que dejaría un mal sabor de boca. El Madrid consiguió la Supercopa de Europa, fue primero en su grupo de Champions, espera el Liverpool en octavos, pero bueno, en Liga de momento van tres tropiezos, aunque ganó el Clásico, perdió en Vallecas esta semana, empató contra Osasuna y contra el Girona en el Bernabéu, y vamos a ver cómo cierra este tramo, porque tendrá que jugar el 31 de diciembre en Zorrilla ante el Valladolid, ante el Cádiz. Un Cádiz que además en sus dos últimas visitas en Madrid, una en Valdebebas y otra en el Bernabéu, no ha perdido, una victoria y un empate, así que veremos a ver si el Real Madrid se repone de ese varapalo con mala imagen en Vallecas o termina ya esta primera temporada con vuelta a las andadas.
Oye, otra vez sin Benzema, ¿te convencieron o te crees las explicaciones de Ancelotti o no?
A ver, hay mutismo, no, la verdad es que no preguntas y no te contestan, o sea, es evidente que hay algo, que hay una lesión, yo creo que es una lesión leve, pero incluso Ancelotti ayer, si lo escuchas o si vuelves a escuchar sus respuestas, dice, Benzema va a llegar al Mundial no en las mejores condiciones como él quería, que se esté pensando en el Mundial inconscientemente, que pudiera haberse quitado algún partido de en medio, haber sido sustituido antes de que terminara, pues sí, pero que solo haya jugado 27 minutos contra el Celtic de Glasgow en los seis últimos partidos, denota que hay algo. Está en la lista de Sams, todo apunta a que va a estar disponible para el primer partido, pero las sensaciones, como dice Ancelotti, sobre todo después de jugar esos 27 minutos intrascendentes contra el Celtic, no han sido buenas. Así que no es que Benzema esté pensando en el Mundial, está pensando en el Mundial como todo. Claro. Pero yo creo que si no tuviera molestias o si no estuviera lesionado, pues desde luego hubiera participado más en estos últimos partidos, aunque en ningún caso hubiera completado todos los minutos.
Vale, dame un posible 11 para hoy, a ver.
Bueno, con alguna que otra rotación, vuelve Kroos. Recordemos que aparte de Benzema está Rüdiger fuera de la convocatoria. Puede haber alguna rotación en defensa, pero si me tengo que mojar, Courtois en portería, Lucas Vázquez y Mendy, que se ha quedado fuera del Mundial, en los laterales. La pareja de centrales la compondrían Militao y Álava, aunque podría entrar Nacho, y a partir de aquí yo creo que se va a caer Asensio, que ha sido el mejor en los dos últimos partidos. Serían Tchouaméni, Modric y Kroos en el centro del campo, Valverde, Rodrigo y Vinicius en la delantera.
Perfecto, a ver cómo va esta noche, te escucharemos y mañana te volveré a llamar para ya con la lista, que mañana es un gran día, Miguel Ángel, da a Luis Enrique la lista para el Mundial, y hay cosas ahí en el aire, bastantes cosas en el aire.
Sí, recordemos que hubo una prelista de 55 hace unos días y que mañana tienen que ser 26 como mucho. Para empezar, esa es la primera duda, si van a ser 25 o 26. Y a partir de aquí, bueno, con respecto al Barça, hay 11 jugadores en la prelista. Y yo creo que hay dos que no van a ir en ningún caso, que son Piqué y Sergi Roberto. Tres que vamos a ver si están o no, que podrían, pero no es seguro. Caso de Ansu Fati, Marcos Alonso y Valde, y seis que van a estar sí o sí seguros, que son Jordi Alba, Eric García, Busquets, Gavi, Pedri y Ferran Torres.
Sobre los dudosos, claro, Ansu Fati no fue a la última, dijo Luis Enrique aquello de que no daba el nivel, y la verdad es que no ha progresado demasiado. En el caso de Valde es todo lo contrario, Miguel Ángel, está el chico que está como un auténtico avión. ¿Qué posibilidades ves de que mañana estén Ansu Fati y Valde en esa lista?
A ver, yo creo que si apura las fichas y se lleva 26, aunque cuando le preguntamos a Luis Enrique si eso iba a querer decir pues que iba a llevar un defensa, un centrocampista y un delantero más, él dijo que si llevaba 26, normalmente iba a hacer más fichajes, entre comillas, en la delantera. Pero Valde está como un tiro. Sí. Y es un jugador, además, que te puede jugar en las dos bandas. Es cierto que sería pues el bombazo en la lista, pero no sé qué pasa por la cabeza de Luis Enrique, pero yo no lo descarto. Porque es un jugador, insisto, que está en un gran momento y que es polivalente. O sea, un problema, no sé. Con Carvajal, por ejemplo, pues incluso te podría jugar de lateral derecho. Y lo de Ansu Fati, pues después de que estuviera en la ventana de junio con cuatro partidos sin jugar un minuto, y después de que se quedara fuera en la última y de que no haya terminado de levantar el vuelo, lo veo difícil. Pero claro, es que tiene gol. Es un jugador, a lo mejor, pues aunque sea para media hora, un partido complicado, sacas a Ansu Fati en el 60, igual lo desatasca y con la llegada y el gol que tiene, pues pasas una eliminatoria. No sé si eso le puede valer a Luis Enrique. Yo creo que sí. Si entra en su cabeza para ser titular, pues a lo mejor no tiene el nivel físico todavía, por lo que ha jugado en el Barça. Pero si le vale esa media hora, esa segunda parte, pues a lo mejor está en la lista.
Ok, bueno, mañana lo vemos. Miguel Ángel, un abrazo y gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Chao. Ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Luis Enrique, el seleccionador acabant de decidir avui la llista del Mundial i també si finalment és de 26 jugadors o no. Imagino Luis Enrique i el seu mòbil aquests dies traient fum, ja sigui missatges per WhatsApp o directament trucades. Dels 55 de la prellista als definitius. Amb 55 jugadors podrien fer 5 equips titulars. Ara ho ha de reduir i trucar als metges d'alguns equips o directament als jugadors implicats. Avui, la imatge és de Luis Enrique al mig d'un puzzle envoltat de 55 cromos i l'asturià mou els seus ulls a l'esquerra, a la dreta, amunt, avall, i va eliminant 29 jugadors per quedar-se segurament amb 26. Abans d'eliminar, truca Eric García a Ansu, que té una il·lusió immensa d'estar a Qatar i s'està preparant amb el Joaquín, un cuidador personal, Gerard Moreno, per exemple, i alguna trucada més per tenir la certesa de com està el jugador. I ja està. I per suposat no trucarà aquells que es pensaven que hi serien i no hi seran. No és de donar moltes explicacions. Pren decisions i les comunica demà, perquè pràcticament el 100% dels convocats s'assabentin oficialment veient la roda de premsa a 12:45 d'aquest divendres 11 de l'11.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23, de seguida temps per l'anàlisi a Esports Cope. Contrata tu seguro de coche desde 180 euros y llévate de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ahora en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol. Avui tanquem aquest primer tram de campionat a la Lliga i volem comentar alguns aspectes sobre diferents equips. Ha vestit la samarreta de tots ells el Miquel Soler. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, el Barça arriba bé, no ho semblava fa unes setmanes, però al final arriba a l'aturada líder i, a més, amb bones sensacions d'equip, eh?
Sí, sí, perquè la victòria l'altre dia, no dic que contra pronòstic, però sí que li havia passat que quan rebia un cop en un partit, en el sentit d'encaixar un primer gol o... bé, aquestes variables de partits que fan que el pla inicial ja no et funcioni, doncs es venia una mica... s'enfonsava una mica, no? I, en canvi, en aquesta ocasió, fins i tot anant per darrere amb el marcador i amb un home menys, va saber jugar el partit fent una bona defensa i, a partir d'aquí, aprofitar el talent dels seus jugadors i esperar la seva oportunitat, i això li ha donat molta, jo crec que li ha donat molta moral, no? I a més, les estadístiques així ho reflecteixen, no? És el millor començament de Lliga des de la temporada 13-14 mentat a Martino, en el qual, amb les mateixes jornades, 42 punts, en va fer 40 i aquesta vegada són 37, no? Així sí. És la segona millor puntuació i el fet de que és el millor equip a casa, el millor equip a fora, l'equip que més gols marca, el que menys n'ha concedit, doncs és evident que amb aquests números en alguna bona posició has d'estar i està primer, no? Així que molt content que la Lliga sí que li estan funcionant les coses.
Sí, sí, és evident que el Barça acaba amb la fletxa cap a dalt i el Real Madrid, veurem què passa aquesta nit, però s'ha desinflat a les últimes jornades. Què els hi està passant o què els hi ha passat? Miquel, l'efecte mundial? Es nota l'efecte mundial o què?
Bé, podria ser, però no sé fins a quin punt aquest mundial ara canvia les coses per la mentalitat del jugador. Al cap i a la fi, si el Mundial és en el mes de juny i les lligues acaben al maig, també es podria dir que en aquells últims partits els jugadors estan pensant en la selecció, no? És veritat que potser les coses en aquell moment, al maig, per molts estan sentenciades, no? Però per altres no.
I que normalment, Miquel, fins ara, quan acaba la Lliga, fins que no arriba el Mundial, tens algunes setmanes i ara és que està aquí ja.
Sí, queda una mica més de temps, sobretot en el cas que sigui una lesió muscular lleu, no?
Clar.
Si és una lesió muscular més seriosa o un altre tipus de lesió, també t'ho perds, no? Bé, pot ser sí, algun jugador ha regulat, no? En el cas del Madrid s'està especulant que potser Benzema, sí. que va ser golejador l'any passat, podria estar regulant-se. Jo crec que també seria permissible, no? Jo no sé si és el seu primer Mundial, no? És a dir, en Benzema està clar que va estar apartat de la selecció i ara doncs, no es vol perdre aquest Mundial. Però bé, jo crec que també ha sabut sobreviure en alguns partits al Real Madrid, però l'estabilitat no és fàcil aconseguir-la, no? Encara que el Madrid en alguns partits va guanyar amb suficiència, a vegades també per detalls se'n va anar amb un marcador més bo, i quan això no funciona els partits són més igualats. I després també un entrenador mai acaba de definir el... Vull dir, mai pot quedar completament satisfet, sempre ha d'estar en estat d'alerta, perquè els rivals també t'estudien i també analitzen a veure quines són les seves fortaleses, les seves habilitats. Ara potser estan marcant millor a Vinícius, estan més amunt d'ell, i desactivant-lo doncs també desactives part de l'atac del Real Madrid. Si no juguen Kroos i marques millor a Modric, que és el que mou l'equip, i tot això són tàctiques dels entrenadors que ho estudien i que intenten anul·lar-te. I ara hi ha hagut aquesta baixada del Real Madrid i el Barcelona ho ha aprofitat.
Escolta, després hi ha dos equips que la seva situació crida molt l'atenció, que són l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que tu també has jugat allà. A l'Atlètic de Madrid, s'està esgotant el cicle Simeone, Miquel?
Doncs podria ser. A veure, són molts anys, amb la mateixa metodologia, amb el mateix entrenador. Jo crec que quan hi ha un entrenador que roman a l'equip durant tant de temps, jo crec que la renovació de la plantilla ha de ser important. No dic que canviïs 12 jugadors cada any, no? Però 6 o 7 jugadors cada any amb una fam nova, que no coneguin tant a l'entrenador i que arribin amb ganes, jo crec que això s'ha de fer. Si no, doncs, pot arribar el que li està passant ara l'Atlètic de Madrid. No funciona ni en atac, que sempre ha tingut dificultats per crear situacions de perill, però és que abans era una roca defensivament parlant, i dius, home, jo crec que aquests conceptes els segueix tenint Simeone i els pot explicar i els pot entrenar, i podria seguir sent una roca de l'Atlètic de Madrid, però és que no funciona res. Els jugadors malgrat defensivament potser n'hi ha un que sí, que és en Reinildo, que destaca, però és que ni tan sols o Black ahir doncs fa un rebuig de la pilota amb un xut d'un jugador del Mallorca que són els manuals, no es pot rebutjar d'aquella manera, no la pots deixar allà on la va deixar, no? Vull dir, el que sempre funcionava ara tampoc funciona, i sí, la veritat és que em sorprèn més el que li està passant a l'Atlètic de Madrid que no pas al Sevilla, que jo crec que ja que m'ho has preguntat, crec que la confecció de la plantilla ha estat insuficient. Vull dir, tu
és una cosa més de plantilla que d'entrenador, s'està demostrant, no, Miquel?
Sí. Per mi sí. Per mi Lopetegui va tenir els problemes. És a dir, on es fonamenta la solidesa del Sevilla de l'any passat? Es fonamenta darrere. És l'equip menys golejat, perquè hi ha un rombus en allà entre Bono, a la una de les puntes, l'altra punta és en Fernando, que a més s'ha lesionat, ja està fora, i després els dos centrals. Dos centrals que els va vendre com una de les millors parelles de centrals del futbol europeu, i tu resistitueixes per dos jugadors que
un nivell molt inferior, sí.
Estan molt, molt lluny d'aquest nivell. Vull dir, és a dir, jo crec que s'ha arriscat molt Monchi fent aquestes vendes, no? Aleshores el Sevilla es troba, sigui en Sant Paoli, sigui en Lopetegui, que té un forat a darrere, i sense el Fernández, sense els dos centrals, no és amb en Bono, doncs és insuficient, i estan queixant molts de gols, i a més després ve la frustració, després ve el nerviosisme, després venen les males decisions, la falta de concentració, Montiel fa aquella entrada, Àlex Moreno l'altre dia, ahir també dos trets al peu amb les dues expulsions, minut 33, no? I tot això entres en una mala dinàmica, i crec que si no solucionen el problema defensiu que tenen, tindran problemes per sortir d'allà baix.
Sí, molt bé. Doncs així està el panorama quan arriba el Mundial. Miquel, gràcies per atendre'ns, per l'anàlisi, i a disfrutar del Mundial,
Molt bé, fins una altra, això farem. Adéu-siau.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Vinga, obrim el debat Esportscope amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I ens acompanya també el company de l'ABC, el Sergi Font. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda. Com estem?
Molt bé, i tu, què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Perfecte. Doncs res, esperant que arribi al Mundial, Dani, i, sí, i arribem al Mundial amb el Barça amb la fletxa assenyalant cap amunt i el Madrid, en fi, veurem què fa avui, però s'ha equivocat molt les últimes jornades, eh?
Sí, faci el que faci avui, vull dir, encara que guanyi 10-0, jo crec que és una aturada del Mundial que li ve perfecte al Barça, vull dir, està en un moment molt alt. Tampoc és que fos un gran partit brillant el que va fer a Pamplona, però sí la victòria i el moment de subidón final, i ara mateix, faci el que faci el Madrid, que estic d'acord que porta unes setmanes que se li veu una mica el llautó. El Madrid tampoc és que hagi... És a dir, el Madrid jo crec que sempre ha estat així. El que passa és que l'any passat va guanyar la Champions, que s'ha d'aplaudir i s'ha de posar en context i s'ha d'admirar i tot el que vulguis, però jo mai vaig veure un abisme gegant entre el Barça i el Madrid. Què passa? Que el Barça l'any passat no existia amb Koeman i la primera volta en general tota, també amb Xavi alguns partits i tal, i la segona va plantar cara, i ara aquí està plantant cara. Llavors, bueno, ara hi ha Lliga i el Barça està líder, però no crec que hagi canviat molta cosa, del Madrid.
Sí. Igual, Sergi, el Barça al caure a la Champions, això els ha obligat a prendre's la Lliga més seriosament, i el Real Madrid, doncs bé, s'ha pres aquesta recta final abans del Mundial una mica més relaxadament, no? O què?
Bueno, no sé, perquè el Barça, a veure, jo crec que tenia molt clar que... Fa molt de temps que el Barça sabia que el Champions ja estava eliminat, és a dir, des que va empatar amb l'Inter, és a dir, els últims partits ja eren de costellada, per dir-ho d'alguna manera. I per això sí que és cert que la Lliga no és que s'hagin pres més seriosament, no tenen altre remei. El Madrid sí que està potser en tots els frentes, no?, com es diu, però sí que és cert que jo, com diu el Dani, jo no veig que no veia que hi hagués tanta diferència. Però bueno, aquest any jo crec que el Barça ha posat una guerra. El que passa que és tan complicat veure o intentar vislumbrar què és el que passarà després del Mundial. És una temporada tan atípica, és a dir, perquè no sabem com... És una temporada molt rara, que mai s'ha donat a la història. Llavors veurem què passa quan acabi el Mundial i com arriba el Barça, com estarà després, com estaran els seus jugadors, com estaran els jugadors del Madrid, si hi ha lesionats, si no hi ha lesionats. No sé, a mi jo tinc curiositat per veure sí. què és el que succeeix.
Sí. Home, sí, és evident, Dani, que estem davant d'una temporada molt atípica i jo crec que les grans estrelles del futbol mundial, sobretot les que tenen ja una edat per sobre dels 30 anys, la segona meitat de la temporada, la competició domèstica, se li pot fer llarga. Se li pot fer llarga.
Sí, sí, és el cas de Messi, clarament, al PSG, és el cas, jo crec, que de Benzema. Sí. I ja veurem al Barça qui li toca d'aquests, potser algun Busquets o... No ho sé, però... Però no ho sabem mai. Potser tornen del Mundial i estan... És que no ho hem viscut mai i no ho podem saber. Potser tornen del Mundial i estan encara amb el ritme competitiu alt i juguen molt bé. Jo crec que és impossible que arribin bé el juny. El juny és difícil que arribin bé. Però potser els primers mesos, just quan acabi el Mundial, sí que veiem les millors versions d'alguns d'aquests futbolistes.
Sí, però saps el que passa, Dani, també? Que no tots acabaran el mateix dia al Mundial. És a dir, hi ha jugadors que estaran eliminats a la primera fase, uns altres a vuitens, uns altres a quarts. Llavors, gestionar tot això, els que no van al Mundial, que faran unes vacances ara i després s'hauran de posar-se a punt una altra vegada, és tan... És a dir, jo crec que els pics, no?, això m'imagino que els fisios i aquesta gent que estudia una mica tots els algoritmes del cos ho sabran millor, però jo crec que és molt complicat que tots arribin tal com estan ara, no? És a dir, en aquest moment tots han començat a l'agost a competir. A partir del gener veurem com arriba la resta, és a dir, són una situació molt, molt estranya, molt diferent.
Demà dona la llista Luis Enrique i jo sobretot tinc curiositat per saber què passarà amb dos futbolistes en clau Barça, que són Ansu Fati i Balde. Dani.
Jo no sé què pensarà el Sergi, però jo crec que si fem una porra aquí, Ansu Fati surt segur. A mi em sorprendria molt que no estigués Ansu Fati. I Balde, podem tenir més dubtes, jo el posaria amb els ulls tancats jo, però és veritat que hi ha més laterals esquerra bons, si és que el pensa com a esquerra, si el pensa com a dret, com a Xavi últimament, és una altra història, però vull dir, hi ha Alba, hi ha Gaià, d'acord, però Ansu Fati...
Tu creus que Ansu estarà, eh? Tu creus que
sí? És que jo, ja sé que té la situació física que té i tal, però digue'm un davanter espanyol millor que Ansu Fati.
No, clar, és que una cosa és preguntar si hi ha algun millor i una altra és preguntar pels estats de forma actuals.
Ja.
Que jo crec que Ansu Fati, Sergi, no sé com ho veus tu, a l'última convocatòria no va anar, Luis Enrique va dir no viene porque no da el nivel, i des d'aquella convocatòria fins ara no veig que Ansu Fati hagi progressat de forma espectacular.
Sí, però aquella convocatòria era un partit que eren partits que tampoc eren decisius, eren amistosos, si no m'equivoco. Tots coneixem a Luis Enrique, ha estat molt temps en el Barça i és un tècnic que es mou per fidelitats, llavors, i per la democràcia, evidentment, però per fidelitats també. Si té en el cap que el davanter que necessita és Ansu Fati, que li pot donar el que necessita, jo crec que el convocarà. Tinc més dubtes amb Valde, però d'altres maneres no oblidem que ara a la convocatòria que farà pel Mundial, no sé si sap que són 23...
26, pot portar 26. Fins a 26.
Sí. 26, és a dir, doncs, Ansu Fati com a revulsiu, sí. És a dir, per jugar, si no estigués en plenitud de la seva forma, per jugar l'última mitja hora, en un moment de necessitat...
És un tio que pot entrar al camp i arreglar-te un partit.
A mi em semblaria un crim que no se l'emportés. Ha d'estar molt, molt, molt malament perquè no se l'emporti, de veritat.
Sí, a més, Luis Enrique ha dit que ell no era partidari de portar els 26 perquè... per allò de la competència interna del grup i tal, no? Que si portes 24, doncs la gent està més endollada, o 25, però jo crec que en aquest cas doncs, estaria bé, Dani, que portés a 26 i que el jugador 26, i després ja veurem quin paper podria tenir, fos Ansu Fati. No?
Sí, per mi està més a dalt del 26. No sé si sóc jo l'equivocat o el que el té en massa estima i tal. Jo ja sé que no està en el millor moment de rendiment, però un Mundial és una competició de moments. O sigui, no necessites que estigui... no és com una lliga. Vull dir, imagina't que t'agafa el dia bo Ansu Fati. És que Ansu Fati en el dia bo et fa tres gols amb el cul sense voler. O sigui, és un futbolista que té el gol a la mà. Té més gol que Morata, per mi té més gol que Ferran Torres, però bueno, és un altre que podem discutir i tal, però té més gol que qualsevol davanter espanyol que a mi se m'acudeixi ara mateix. Potser jugo clar, el que et dic.
Sí, si Gerard Moreno hagués estat bé, segurament jo crec que hagués anat, però tampoc està bé ara.
Sí. Aquest va jugar fa poc, per primera vegada va reaparèixer, però no és... No, jo crec que Ansu, a mi em semblaria un insult que no estigués, t'ho dic de bo.
Demà sortim de dubtes. Digue,
Sergi. Jo crec que és tan injust que no estigui com el fet que tampoc estigui potser Iago Aspas, eh?
Ja,
bueno, sí. O Iglesias, o és a dir, que són davanters que, bueno, que estan molt bé en aquest moment, però no han estat a la corda de Luis Enrique. O José Lu, per exemple, de l'Espanyol, que també està molt bé en aquests moments.
Sí,
però clar, has de premiar, al final, has de premiar també la trajectòria fins que t'has classificat o has de premiar el moment? Sense que hagis fet res abans. Bueno, doncs és aquesta divergència.
Demà ho veiem, amics. Gràcies, Dani, Sergi. Una abraçada forta als dos, eh?
Igualment
ja
a tots.
Ja està, ja estem.
Ja pots anar a fer el cafè, Sergi. Ja pots anar a fer el cafè. Vale.
Una abraçada molt
gran. Una abraçada a tots.
Fins una altra. Adéu.
Adéu. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dadé, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Jo puc entendre que alguna persona tingui dubtes, però ja et dic que des de dintre no n'hi ha ni una.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ahir a Cornellà, Espanyol 0, Villarreal 1. Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Vaya careta portava al final a l'amic Darder.
Sí, perquè clar, estàs remant tot el dia per intentar guanyar, tens les millors ocasions del partit i després, doncs, una altra vegada Lecomte fa un error que és doncs terrible, no? És molt, molt, molt perjudicial per l'Espanyol en una jugada com bé definia Brian Olivan en aquest tall de veu.
Creo que el equipo lo ha dado todo, hemos tenido ocasiones muy claras. Creo que sí que es cierto que el Villarreal ha tenido el balón, pero en zonas que no tenía mucho peligro. Y en la segunda mitad, pues recuerdo dos acciones que ha parado el portero de ellos bajo la línea, dos de Kevin, y al final en una jugada aislada, en una jugada, hablando mal, una jugada de mierda, de rebotes, pues al final nos han conseguido marcar.
Mierda, que va acabar doncs, amb la paciència de la gent, directiva d'emissió. Ara t'explico més coses. Abans sentim el balanç que fa una vegada més. A mi ja m'ho comença a cansar Diego Martínez.
Nosotros creemos en el equipo. Uno lo ve competir, lo ve trabajar, ve cómo se deja la piel, ve cómo está creciendo. porque creo que el equipo de la jornada 1 a la 14 ha crecido mucho. Otra cosa es que el botín de puntos no sea suficiente, pero por supuesto que creo en este equipo y nos vamos a levantar. Ahora viene un parón donde tendremos que rearmarnos, pero francamente uno ve cómo siente, cómo compite y cómo vive este equipo y uno tiene plena confianza en lo que está por venir.
Amb les paraules som uns fenòmenos, dos victòries en 14 partits, una victòria en 10 partits, 5 sense guanyar. Amb aquests números l'Espanyol se'n va a segona divisió. Catoira no serà cessat, Diego Martínez segueix al seu lloc, evidentment. Un porter, dos o tres jugadors arribaran al gener. Chen no té els mateixos timings que la gent, és a dir, que ningú esperi que Chen prengui decisions de manera ràpida. Dissabte a la Rosaleda, després de festa, després, abans del dia 5 de desembre, un amistós aquí a Catalunya i el viatge al Pinatar Arena per jugar dos partits més. En definitiva, mes i mig que es farà molt llarg.
Incorporem al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dices? A ver.
Bueno, pues digo que lo que mal empieza está acabando mal y no hay más historia de todo eso. La planificación fue lamentable porque no puedes hacer una limpieza de 18 jugadores sin tener dinero. Se gestionó mal el tema de Raúl de Tomás, que es una decisión que a mí me parece que desde junio ya se sabía. Y a partir de ahí ha ido viniendo pues todo lo que ha pasado. Podemos ampararnos en la mala suerte, pero yo creo que es la falta de calidad de muchísimos jugadores. Es decir, este equipo lo aguantan 4 o 5 jugadores. En el banquillo, por ejemplo, ayer habían 7 jugadores del filial que ninguno tuvo un papel importante, excepto Nico Melamed. Que tampoco entendí porque iba Ruye Martínez, porque iba Villahermosa, porque iba Omar, porque no van a jugar nunca. Y ahora viene un futuro que yo creo que no vamos a acabar en zona de descenso, aunque sea una tontería, porque espero que el Cádiz no gane en Madrid, porque ya sería un sorpresón.
No creo.
Y otra cosa es que el Celta pueda ganar al Rayo, que se puede dar esa
es en Vallecas, partida. ¿No? Por eso el partido.
¿Cómo?
Es en Vallecas, ¿no? El Rayo Celta.
Sí, el Rayo Celta, Sí. Pero a partir de ahí, a ver, yo sigo confiando en Diego Martínez. Es verdad que no tengo ya...
Tú apuntas mucho a Catoira, ¿no, Javi? Tú apuntas mucho a Catoira, ¿no? Que apuntas mucho a Catoira, ¿no?
Sí, porque creo que él es el máximo responsable. Bueno, hay un máximo responsable que es el presidente, pero creo que hay una cosa que está clara. El presidente hace un año y pico, 2 años, dijo que este club tenía que ser autosuficiente. Ya cuando nos gastamos los 40 millones el año del descenso, a partir de ahí el club se ha ido deteriorando a nivel de... digamos, de jugadores. Porque no hay ningún jugador en estos momentos, excepto Darder y Joselu, que sean vendibles. El resto han perdido el valor que tenían, y eso está claro. Y si tú no tienes ese activo, que es la venta de jugadores, no puedes fichar. Porque, ¿qué vamos a hacer? Dijo ayer Diego Martínez, bueno, yo espero que en el mercado de invierno podamos reforzar el equipo. ¿Cómo puedes reforzar este equipo si no tienes dinero? Hay varias formas. Primero, el tema César Montes, que está casi fichado. Claro, te van a pedir, y eso está claro que va a ser así, una compra obligatoria de 8 millones que tienes que pagar el 30 de junio. ¿De dónde vas a sacar esos 8 millones si no vendes antes? Te puedes traer jugadores como Denis Suárez, que si rescinde contrato, la masa salarial del Español está muy bien, es decir, es amplia, vale. Y luego tienes la oportunidad o la opción de traer jugadores cedidos hasta el 30 de junio, pero son jugadores que no son titulares en sus equipos. Por lo tanto, estamos trayendo jugadores de un nivel, como puede ser...
Que no te mejorarán mucho, no te darán un salto de calidad en la plantilla.
Claro. A ver, Dani Gómez, ¿qué hace en el Español? ¿Cómo se puede vender por parte de Catoira? Por eso creo que he perdido, yo con Catoira perdí la confianza hace mucho tiempo. Que te diga que es un jugador muy interesante y que lo estamos siguiendo desde hace tiempo y nos ha costado traerlo el cuarto delantero del Levante. Te traes a Lazo por el recambio de Embarba por un tema económico. Lecom no era el número uno. Y ahí hay parte de culpa del entrenador. Porque yo sigo pensando que Álvaro es mejor que Lecom. Sigo pensando eso. No te traes un recambio para la banda izquierda sabiendo que Pedrosa no va a jugar. Porque yo creo que además Pedrosa el 1 de enero ya va a tener la vista en otro equipo. No creo que renueve ya por el Español. Luego tienes la banda derecha, que solo tienes a Oscar Gil, porque tienes que tirar de Rubén Sánchez, y Rubén Sánchez lleva lesionado más de 2 meses. Centro del campo no tienes un sustituto de Darder.
No, hombre, no.
No tienes extremos. Y por lo tanto, la planificación es lo que está condenando a este equipo. Luego hay otros factores, como pueden ser los errores individuales, que son muy graves. Y eso es verdad, que ahí no tiene culpa Diego Martínez entre comillas. No,
pero es lo que tú decías antes, que seguramente obedecen a la calidad o al nivel de los futbolistas.
Claro, claro.
Uno que es muy bueno se equivoca poco, y otro que no es tan bueno se equivoca más.
No, es que no es normal el gol de ayer. Es decir, ese balón es de rebote, lo que tú quieras, pero el portero deja pasar el balón y no hay ningún jugador del Villarreal, porque es que no son chutes.
Es un centro que se mete dentro, sí, sí.
Claro, y tú te lo metes dentro. Luego ya venimos con el gol del Atlético de Madrid, el empate, que es el gol, un balón al primer palo que fallas. Sí. Y a partir de ahí todo lo que tú quieras, los dos puntos del Valencia con Álvaro, el error de Álvaro en San Sebastián, las salidas de Lecomen el día del Cádiz, es que son tantas.
Hay un montón.
Claro, son tantas que el entrenador tiene culpa, pues puede tener culpa en el momento que hace jugar siempre a los mismos futbolistas. Está claro, confía en un portero que es muy malo. Pero ¿quién trae al portero? Lo trae Catoira. ¿Quién trae a Dani Gómez? Catoira. ¿Quién trae a Lazo? Catoira. Nos hemos gastado 4 millones y casi, no sé si son 4 y pico, por un jugador de segunda división, que es Edu Espósito. Que no digo que sea mal jugador, pero esos 4 millones te los tienes que gastar en algo, en alguien que marque un poco más la diferencia. Si solo tienes 4 millones, no puedes traer a Edu Espósito. Y claro, todo esto es lo que ha pasado. Y yo entiendo que mucha gente esté muy quemada, y es que yo estoy muy triste. Sí, sí. Estoy triste porque llevo 4 años... que no vivo feliz con el Español, desde la llegada de David Gallego y Rufete. Eso es lo peor que pasó, y estamos pagando todo esto aún.
Sí, panorama muy complicado, en fin. Javi, gracias,
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo a Quique.
Fins demà.
Un apunt del Girona abans de la publicitat. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Afortunadament, les lesions de Miguel Gutiérrez i d'Àngel Herrera no són greus, no?
No, no són greus. Són dues lesions que, recordo, es van produir al partit davant l'Elx. La de Miguel Gutiérrez abans del partit va caure a última hora de l'11, va entrar Javier Hernández, i la d'Àngel Herrera als 13 minuts de l'enfrontament. Sempre que hi ha alguna lesió, alguna molèstia, perquè ell va demanar el canvi amb Àngel Herrera, com té un historial important de lesions, sempre ens preocupa. Però vaja, el que tu apuntaves són dues lesions musculars, no concret el Girona a l'abast, però sí m'expliquen des del club que no són lesions greus. En cas de necessitat, no jugarien la Copa el diumenge, camp del Quintanar del Rei, però el marge que dona el Mundial fan que tant Miguel Gutiérrez com Àngel Herrera puguin estar per la tornada de la Lliga si no hi ha entrebancs. Per cert, demà parla Mitchell, al migdia, penúltima roda de premsa abans de les vacances. Per què dic vacances? Doncs perquè jugarà diumenge aquest partit de Copa, partit únic a camp del Quintanar del Rei, i a partir de dilluns l'equip estarà 15 dies de vacances.
9 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La ràdio és més ràdio quan nos escuchamos.
Transportistes, huelga, con qué voluntad, cuánto tiempo, cuánta gente. Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja.
Y por eso, en Herrera y Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Va a secundar la huelga? No.
Yo tengo un camión, tengo mi título. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio. Ahora bien, si me pides mi explicación ahora mismo, yo te digo que no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Tenim avui clàssic del bàsquet europeu a l'Eurolliga, Albert, Maccabi-Barça.
7a jornada de l'Eurolliga, el partit quan passin 5 minutets a les 8 del vespre, és un gran partit, un Barça que arriba amb les mateixes victòries que el seu rival, 4, hem de dir que el conjunt israelià està invicta a casa aquesta temporada i el Barça doncs, no ha sabut guanyar en cap de les 5 últimes visites. Així veu el rival l'entrenador del conjunt blaugrana, Saruna Jasikevičius.
Som conscientes lo que nos espera, un ambiente muy bueno. Y partido de máxima exigencia.
Lo que podemos tener positivo es que, claro, estamos llegando a unas rentas muy importantes contra equipos importantes. Y nos toca un poco seguir sufrir, saber sufrir.
Un Barça que porta una bona ratxa, són 8 victòries als últims 9 partits entre totes les competicions. Veurem si entra en dinàmica de partits Kuric. Del rival destaca a l'Espanyol, Lorenzo Brown, i a l'ex del Baskonia, Baldwin. Tenim també 3a jornada de l'Eurolliga femenina que porta l'Espar Girona a Bèlgica per jugar davant el Malines, després de perdre, això sí, el liderat amb la primera derrota a la Lliga femenina a mans del Casademont Saragossa. Hem de dir que el conjunt català ha guanyat els 2 partits que ha jugat a Europa, en canvi el Malines és cué sense conèixer la victòria, el partit a 2-9.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En handbol, les guerreres van derrotar Alemanya i continuen vives a l'europeu. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. 23-21, el marcador que necessitaven les dues seleccions, que necessitaven que la diferència fos de només 2 gols per passar a la main round. En l'última jugada, les espanyoles van deixar les alemanyes marcar fàcil i així passen com a segones de grup i sumant 2 punts per la següent fase. Xandi Barbosa destaca que la victòria és un bon impuls.
Hoy por fin hemos ya terminado de rematar, hemos enseñado nuestra identidad en defensa, nuestra identidad en ataque, que la gente pues que siga creyendo en nosotras, que nosotras pues siempre vamos a estar peleando, que somos guerreras. Es verdad que hemos empezado de menos a más y ahora ya yo creo que no nos va a parar nadie.
A la main round, els rivals són Romania, Països Baixos i França. Les dues primeres tenen bitllet per les semifinals.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I en hoquei patins, al Mundial de San José, a l'Argentina, avui tenim jornada de quarts de final tant per l'equip masculí com pel femení. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. España se enfrenta a Francia en estos cuartos de final tras vencer sin problemas a Angola 5-1 y quedar segundo de grupo. Los chicos de Guillén Cabestany se presentan como favoritos ante un equipo galo que ha quedado tercero de su grupo, en el que logró, por cierto, un meritorio empate ante Italia. El jugador de la selección, Ferran Font, espera seguir esta línea de progresión.
Hicimos un buen partido, muy serios. Creemos que es importante tener regularidad. Es un mundial, todos los partidos son muy difíciles. No creo que tengamos que cambiar nada, simplemente confiar en nuestro plan de juego, continuar trabajando y después los partidos, como he dicho antes, son muy igualados y veremos qué pasa.
En caso de clasificación, el rival en semifinales será Portugal o Alemania, que juegan a las 11:30 de esta noche. El España-Francia se juega a las 9:00 p.m. y en chicas se van a enfrentar en cuartos a Colombia. Si derrotan a la suramericana, su rival en semifinales está confirmado, es Italia. El España-Colombia de hoy a las 5:30 de esta tarde.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Va a tirar Gorri, va a ver el gol. ¡Gol!
Sí. Alfonso Azuara va a fer per tablero deportivo la lliga de la Real Sociedad al camp de l'Sporting de Gijón, al Molinón. Ens ha deixat a l'edat de 70 anys los pelos de la burra, halcones i palomes quan parlava d'àrbitres i una frase que recordava Rubén Parra, el nostre Rubén Parra. En una tortilla de jamón, la gallina participa i el cerdo se compromete. Genio i figura, Alfonso Azuara.
Un clàssic del nostre periodisme.
Un tio que deia les coses com les pensava. Igual que nuestro José Mourinho, després del Sassuolo 1, Roma 1, un jugador ho té clar amb el tècnic portuguès. Doncs això, que era el lateral holandès, que venia a dir Mourinho que de 16 jugadors que havien saltat al camp, 15 li havien satisfet i un li havia dit que busqués l'equip al gener i resulta que iba a ser que no. En resum, última hora, Valldori.
Última hora, a veure.
Llista d'Alemanya, Ter Stegen, Rüdiger, no hi ha sorpreses. Llista de Bèlgica, Thibaut Courtois, Axel Witsel. Sí, ha entrat Eden Hazard. Quins mèrits haurà fet Hazard per anar al Mundial? L'Audiència Provincial de Barcelona reobre el cas d'injúries i calúmnies a Jaume Roures, acusats Josep Maria Bartomeu i el que era mà dreta seva al Club Blaugrana, Jaume Masferrer.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4 de la tarda actualitzant les enquestes en clau Barça. La pregunta del dia és si creieu que Luis Enrique convocarà a Ansu Fati. Aquesta hora de la tarda està el 50%. Creieu que sí, el 50%, que no l'altre 50%.
Potser sí, potser no.
Sí. En clau espanyol, la pregunta és, o us demanem que apunteu al responsable, al màxim responsable de la situació de l'Espanyol. La majoria, el 57%, creieu que és Mr. Chen. I en clau Girona, què ha de fer el Girona amb la Copa? Lluitar-la o centrar-se en la Lliga? La majoria, gran majoria, el 76%, creieu que centrar-se en la Lliga. Arribem a les 4 de la tarda. Us recordo que avui hi ha més tiempo de juego, més Lliga. Que vagi bé, bona tarda.
M'ha sancionat el Paires.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Están echando por una de las plataformas de series la segunda temporada de una que se llama Blinded.